Us saludem, amics de Canal Blau, una vegada més amb aquesta sintonia que, com sempre, dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com és habitual, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
Hola, Ignasi, molt bon dia també a tots els oients de Canal Blau. Avui toca iniciar un nou cicle, un nou tema al voltant del qual poder explicar-vos històries relacionades amb la música, i per introduir aquest nou tema escoltarem algunes cançons que ens ajudaran a entrar en matèria.
Som-hi, doncs. Això que dèiem, avui comencem un nou tema en el qual explorarem la competència o rivalitat que hi hagi hagut entre grups o intèrprets musicals.
Un bon exemple ho són aquesta parella de divos del pop. Ara estem escoltant el primer dels dos, és en Prince, qui va publicar el seu primer àlbum l'any 1978 amb el títol For You, dintre del qual estava el tall que ara escoltem, Soft and Wet.
L'any següent va ser Michael Jackson qui va publicar el seu primer àlbum en solitari, Off the Wall, al qual pertany el tema que estem escoltant i que té exactament el mateix títol.
És cert que Michael Jackson havia començat la seva carrera anys abans, però ho havia fet dins de la formació familiar Jackson's Five.
Exactament. I va ser a partir d'aquell moment en què va començar la seva carrera en solitari, i durant la qual ell, Michael Jackson i Prince van seguir recorreguts més o menys paral·lels i, sobretot al principi, quan semblava que a cada publicació de l'un, l'altre responia amb un altre del mateix èxit o similar.
Bona nit, amics, veig que ja hi som tots per fer la xerrada i cantar cançons. Però avui estic trist perquè sempre ella se'n va lluny de mi i em deixa molt sol.
Clar que, per parlar de divos, no cal anar gaire lluny, eh? Que aquí també en tenim de locals.
Sí, senyor. Hem de tenir en compte que quan diem rivalitat, però, no és tant perquè hi hagi hagut realment alguna fricció entre els personatges o grups. que potser sí, en algunes ocasions, ja ho veurem, sinó que el que pretenem fer és contraposar dues figures de gèneres i èpoques similars i aprofitar aquesta avinentesa, aquesta excusa, per explicar-vos històries al seu voltant.
Doncs mira, ara hem començat escoltant en Joan Manuel Serrat amb la seva primera gravació, la cançó Ella em deixa.
Quan estava tot sol amb la mar, l'hivern a la vora del foc d'una antiga casa catalana en un poble petit i polsós. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. I sentia bramar la tempesta i els pagesos fugir esverats, cuinar perquè la tramuntana els esposa la cosa i el blat. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo.
I ara, mentre escoltem la que va ser la primera gravació d'en Lluís Llach, Que feliç era mare, recordarem que, com dèiem abans, Serrat i Llach van ser dues de les figures més destacades, sinó les que més, de la nova cançó, i que van anar tenint diferències al llarg de la seva carrera.
Aquell moviment que, en ple franquisme, allà pels anys 60, va impulsar el llibreter i crític cinematogràfic Miquel Porter i Moix, amb la idea de normalitzar l'ús del català a la cançó, inspirant-se en l'estil de l'anomenada chanson francesa, que també promocionava l'ús del francès enfront de l'anglès, que en aquella època era com molt predominant. Doncs bé, el que buscava la nova cançó era promocionar la música amb continguts de reivindicació idiomàtica i, a més, democràtica.
D'aquests escenaris de confrontació artística no se n'escapen les intèrprets femenines. És per això que ara estem escoltant a la Cristina Aguilera interpretant I Have Nothing en una de les primeres actuacions de la seva carrera. Això és un directe al programa de televisió Mickey Mouse Club. I si us hi fixeu, se senten de fons alguns aplaudiments i xisclets dels adolescents assistents.
Correcte, i ella era, a més, una joveníssima artista en aquell moment. Hem de recordar que el Mickey Mouse Club era un programa de la factoria Disney en què una part consistia en actuacions en directe dels protagonistes de les historietes, que eren uns joves artistes que periòdicament anaven canviant i que la productora fitxava.
I una d'elles va ser la Cristina Aguilera en el període del 1993 i 1994. I allà va coincidir amb aquesta altra futura estrella. Escolteu.
Doncs sí. Aquesta és Britney Spears, que també va formar part del Mickey Mouse Club i allà interpretava I'll Take You There, amb els mateixos aplaudiments i xiscles de fons.
Doncs elles dues, la Britney i la Cristina, van estar incloses en la mateixa remesa que també, entre d'altres, hi van posar en Justin Timberlake.
I aquí ja vam tenir una primera causa de fricció, ja que totes dues estaven enamorades de Justin Timberlake. Però, amigo, només una d'elles, la Britney Spears, va acabar sent-ne la parella.
Sí, sí, però per poc temps, eh?
Això també és veritat.
Sí, la seva relació va durar just 3 anys i després de ser la parella americana de moda, tot plegat va acabar amb declaracions i revelacions a la premsa de detalls gairebé escabrosos sobre la seva vida sexual.
Ai, ai, ai.
Sí, sí, això mentre vivien junts, sense estar casats. Això ells, eh? Que en el més pur estil dels Mickey Mouse Club, sempre havien fet gala de voler arribar verges al matrimoni.
Ai, 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 ai. Doncs que fins ara només haguem parlat d'intèrprets solistes no vol dir que aquestes situacions de rivalitat no s'hagin donat també entre grups. I potser el cas més paradigmàtic són els dos grups als que dedicarem la resta del programa d'avui.
Doncs avui dedicarem la resta d'aquest programa a parlar de la suposada competència o rivalitat que hi va haver entre The Beatles i The Rolling Stones.
I fixeu-vos que hem dit suposada rivalitat perquè, com algunes de les altres que veurem, tenien una petita part de realitat i una gran o molta part de llegenda.
Doncs hem començat escoltant els Rolling Stones interpretant I Wanna Be Your Man, una cançó que al principi de la carrera dels Stones van escriure per ells la parella Lennon-McCartney, els compositors de la majoria dels èxits dels Beatles.
Què us sembla, amics? Eren ells amics o rivals en aquells moments? She loves you, yeah.
She's thinking of, and she told me what to say, yeah. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. But now she says she knows, you're not the hurting.
La majoria de fonts qualifiquen la suposada rivalitat entre les dues bandes com a un invent, no? Un invent dels mitjans per picar els grups entre ells i, sobretot, per provocar els seus seguidors i així poder incrementar també les seves respectives vendes.
Això sí que segurament va per aquí. Un altre fet que desmunta la teoria de la rivalitat és que en un programa especial de la televisió que s'anomenava The Rolling Stones Rock and Roll Circus, John Lennon hi va participar acompanyat d'Eric Clapton i del mateix Keith Richards dels Rolling Stones, formant un grup només per aquella ocasió i que es va anomenar The Dirty Mac.
Mentre hem estat escoltant She Love You, una de les primeres composicions dels Beatles i que, segons ells mateixos explicaven, va ser escrita entre l'autobús i l'habitació de l'hotel d'una gira que estaven fent per Newcastle.
Guaita.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you.
Però potser una de les proves de reconeixement mutu entre les dues bandes la trobem en les portades de dos àlbums, un de cadascuna de les dues formacions.
Mira, en primer lloc, us parlarem de la portada de l'àlbum dels Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a la qual pertany la cançó que ara estem escoltant, Lucy in the Sky with Diamonds.
Exactament. Si la recordeu, aquesta portada presenta els quatre membres de la banda envoltats d'una munió de gent, tots ells darrere d'un parterre de flors on es llegeix Beatles. Doncs bé, separada del grup, a la dreta de l'espectador i en un lloc molt visible, hi ha asseguda en una cadira una nina. Una nina que porta una samarreta en què es llegeix Welcome the Rolling Stones.
Uns mesos més tard, el mateix 1967, però, va sortir al mercat l'àlbum dels Rolling Stones, Their Satanic Majesty's Request. Un dels talls del qual és aquesta, She's a Rainbow, que és la que estem escoltant.
Doncs bé, l'estètica de la portada és, en certa manera, similar a la dels Beatles que parlàvem fa un moment. Els cinc membres de la banda dels Rollings estan en aquest cas asseguts i són, també, en un jardí amb un temple i muntanyes al fons.
En justa correspondència a l'aparició del seu nom en la portada del disc dels Beatles, els Stones van posar la cara dels quatre de Liverpool sobre les flors que Rolling Stones tenen davant seu, situant a McCartney i Harrison a l'esquerra i a Lennon i Ringo a la dreta. Tot un detall, no?
Pues sí, senyor. I mentre sona de fons Back in the USSR, encara us comentarem un altre exemple de no rivalitat entre els membres d'aquestes dues formacions.
Va ser l'any 1988. Els Beatles van ser inclosos en l'anomenat Rock and Roll Hall of Fame, és a dir, el Saló de la Fama del Rock and Roll.
Les figures que n'entren a formar part són sempre presentades per una estrella o personalitat del món del rock and roll.
En el cas dels Beatles, qui els va presentar va ser ni més ni menys que en Mick Jagger.
Carai!
Això només es fa per un amic, no creus?
Sí, jo crec que sí. Oh yeah, I'm right, I am gonna be. està sonant The End, la darrera cançó gravada pels quatre Beatles junts. El títol és completament premonitori. Pertany a l'àlbum Abbey Road, la portada del qual és la famosa foto del pas de vianants.
Doncs mentre l'escoltem, aprofitarem per comentar què és això del Rock and Roll Hall of Fame, que ja hem esmentat ara fa un moment.
Sí, senyor. Doncs a veure, es tracta d'un museu situat a la ciutat nord-americana de Cleveland, Ohio, dedicat al record i memòria dels artistes més famosos i influents implicats en el rock and roll i que es va inaugurar l'any 1986, any en el qual les personalitats que s'hi van incloure, les primeres personalitats que van entrar a formar part d'aquest Hall of Fame, van ser, entre altres, Chuck Berry i Elvis Presley.
Perquè un grup o artista sigui inclòs en el Saló de la Fama, han d'haver transcorregut 25 anys de la publicació del seu primer àlbum. I ho ha debutat un jurat format per acadèmics, productors i periodistes que valoren l'aportació que el candidat hagi fet al món de la música en general.
Molt bé. I acabarem amb un dels darrers treballs dels Rolling Stones. No podem dir que sigui l'última peça, com en el cas dels Beatles, perquè, com sabeu, ses satàniques majestats, que és com ells s'anomenen a si mateixos, segueixen donant guerra.
Doncs aquesta és Living in a Ghost Town, vivint en una ciutat fantasma. Està inspirada en les vivències dels primers mesos de confinament per causa de la pandèmia.
Exactament. Doncs mentre la deixem sonar, us explicarem la darrera no rivalitat entre els dos grups, en aquest cas protagonitzada per Paul McCartney i Keith Richards.
En Paul McCartney, de forma artesanal i com a aficionat, fabrica una cervesa que es diu Old Stickhorn i de la qual en regala cada any una caixa en aquest Richards. Una vegada més, això no es fa si estàs enfadat amb algú.
No, tens raó. Per cert, la cervesa no està a la venda i en McCartney només l'obsequia a família, amics o compromisos. Tot i amb això, però, se'n poden trobar algunes ampolles a internet i si algú té el caprici, potser haurà de pagar uns 25 euros per una ampolla, que tampoc és tant, o prop de 800 per una caixa sencera.
Però
és clar, és tot una caixa.
Doncs amb la cervesa d'en McCartney i la cançó dels Rollings us deixarem fins la setmana que ve, que seguirem parlant-vos de rivalitats i, mentrestant, feu molta bondat, canalla.
Sí, no us baralleu.
Sobretot. You can look